Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa, des de la capital alpenedesenca. Una salutació, una abraçada en nom de tot l'equip, de part de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Estrenem setmana, la setmana del Carnaval. Dijous és Dijous Gras i arrenca oficialment el Carnaval, tot i que aquest cap de setmana força municipis de l'Alt i el Baix Penedès ja han tingut les rues i activitats de Carnaval, aquelles rues més matineres. I tothom pendent del cel, de la pluja, que sembla que torna i que no volem que faci la guitza aquestes rues i aquests grups de Carnaval que porten tant i tants mesos treballant. La previsió meteorològica la tindrem dimarts, com és habitual, i el Marc Paredes podrà afinar què passarà, si plourà o no i si fastiguejarà rues i activitats d'aquests dies. Aquest dilluns 9 de febrer, com cada dilluns, arrencarem amb la roda d'actualitat explicant emissora a emissora com es presenta aquesta setmana, la setmana de Carnaval, què passarà als nostres municipis. Parlarem de Carnaval, però també de política, d'economia, de cultura, una mica de tot. Una roda d'actualitat que començarà d'aquí uns minuts. Quan acabi el sumari arribarà fins 9:45, quan tenim el primer flash informatiu del dia, aquests primers 5 minuts per saber com es lleva el Penedès. Un Penedès que ja podem explicar, que es lleva amb la bona notícia de que es pot tornar a circular de nou per l'AP7 en sentit sud, però que els trens continuen sent un desgavell perquè tot plegat avui s'hi suma vaga de maquinistes i incompliment de serveis mínims. Després d'aquest primer flash informatiu, els esports, les cròniques dels partits destacats del cap de setmana i les veus dels seus protagonistes i una mica d'anàlisi per part nostra. A les 10:06 obrirem la segona hora amb no una entrevista, sinó unes quantes, perquè volem parlar del projecte de cobrir la pista de Sant Pere Molanta, una pista que depèn de l'escola. Fa uns dies hi havia una reunió, el nostre company Raimon de Cara hi va participar, s'hi va acostar i va parlar amb tots els implicats. Entrevistes que recollirem a partir de les 10:06. A 11:15, de nou l'actualitat. Entre l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca, els companys dels serveis informatius ens expliquen com va aquest matí de dilluns. Sempre que tenim secció amb la Neus Bertran, l'educadora canina d'Intercanis, parlem de gossos, parlem de peluts. Avui ens visita a partir de 11:45, però a banda de parlar de gossos també parlarem de gats, perquè ens explicarà què hem de fer perquè si tenim un gos a casa i volem introduir un gat tot vagi de perles i a l'inrevés. A les 11:06, tercera hora ja d'aquest matí de dilluns, que compartirem d'entrada amb el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb el Ramon Arnabat, amb el qual farem balanç d'aquest 2025 i ens presentarà ja els projectes destacats d'aquest 2026. A 11:45, flash informatiu, i acabarem parlant del coll amb el nostre fisio de capçalera, l'Adrià Solís, de Fisiocorp Group. Comencem explicant com es presenta la setmana des de Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs explicar-vos en primer lloc que aquest dimecres a les 7 de la tarda la Biblioteca Ramon Bosch de Noia acull una nova sessió del cicle Especialistes amb Joan Pau Inarejos, autor del llibre Amuis de Romànic. L'acte proposa un viatge per l'art català dels segles 11, 12 i 13 a partir del contingut del llibre. També a la Biblioteca Municipal, dijous a 6:15 de la tarda hi haurà una nova sessió de l'Hora del Conte a càrrec de Dalice Sequeiros, autora del llibre Autisme, la meva motxilla invisible. L'activitat adreçada a públic familiar amb infants a partir de 4 anys també proposarà una activitat participativa per treballar emocions i vivències a partir del concepte de la motxilla invisible. L'acte és gratuït amb inscripció prèvia a través del web municipal. També dijous, a 6:15 de la tarda, tindrà lloc la xerrada Escola i Família, inici d'una bona relació al CEIP La Pau. L'activitat gratuïta s'adreça a famílies que inicien l'etapa bressol o escolar i abordarà els canvis dels infants, l'acompanyament en el pas a l'escola i la importància de construir una relació de confiança amb la comunitat educativa. La sessió anirà a càrrec de la formadora Sílvia Romeu i comptarà amb servei de ludoteca per infants. Anem ara cap a Gelida perquè avui dilluns, de 11:15 del matí a 1 del migdia, l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona atendrà la ciutadania en totes les qüestions relacionades amb els drets del consumidor. El servei és gratuït i s'oferirà a la plaça de la Vila i a la UAC de l'Ajuntament. I divendres, dia 13 de febrer, a les 5 de la tarda, el Casal de la Gent Gran acollirà la celebració del Carnestoltes de la Gent Gran, una tarda festiva marcada en el Carnaval amb berenar i ball. El preu és de 12 euros i les inscripcions s'han de fer al mateix casal abans del 10 de febrer. En el marc també del Carnaval, Torre Labit celebrarà dijous a 6:15 de la tarda al Casal de la Gent Gran el tradicional berenar de dijous gras. El menú inclou pa amb tomàquet, truita, assortit de botifarres, fuet, olives, coca de llardons, vi, cava, aigua i cafè. El preu és de 10 euros i les inscripcions es poden fer al casal fins, atenció, avui mateix. Per la seva banda, Sant Pere de Riu de Bitges també organitzarà dijous, de 5 de la tarda a 8 del vespre, al Casal Municipal de la Gent Gran, el berenar de dijous gras i de Carnaval. L'activitat, en aquest cas, té un preu de 11 euros i les inscripcions, com també passa a Torre Labit, es poden fer fins avui, en aquest cas, al Casal de la Gent Gran de Sant Pere de Riu de Bitges. I divendres, de 8:15 de la tarda a 11:15 de la nit, a Riu de Bitges, a Sant Pere de Riu de Bitges, es celebra la Rua de Carnestoltes amb sopar popular obert a tothom. La rua sortirà del carrer Serra de Gramà i arribarà a la plaça de les Eres. Pel que fa al municipi de Subirats, els dies 13 i 14 de febrer, divendres i dissabte, Urdal i Sant Pau d'Urdal acolliran diversos actes d'homenatge a l'economista i activista política Muriel Casals, coincidint amb el 10è aniversari de la seva mort. L'Ajuntament de Subirats ha organitzat les activitats amb l'objectiu de recordar la seva figura i el seu llegat en la defensa de la cultura i la identitat catalana. El programa inclou una xerrada el divendres a l'Ateneu Urdalenc, conduïda per la comunicadora Rosa Vendrell, i un acte de memòria el dissabte a l'Espai Memorial Muriel Casals a Sant Pau d'Urdal. A les jornades hi participaran la membre de la Junta Directiva Nacional d'Òmnium Cultural, Rosa Oliver, i la germana de Muriel Casals, Isabel Casals, amb l'acompanyament musical i la renovació de la placa de l'escultura Pàmpol. Els actes compten amb la col·laboració d'Òmnium Cultural al Penedès. Fem ara notícies d'agenda i servei pels veïns i veïnes dels diferents municipis als quals cobrim des de Ràdio Sant Sadurní, perquè a Torre Labit comentar-vos que demà dimarts hi haurà servei de banca mòbil de Caixa Enginyers de les 10:25 a les 11:25 del matí a la plaça Casal de Cultura. A Sant Llorenç d'Hortons també hi haurà demà dimarts servei de banca mòbil de Caixa Enginyers, en aquest cas al Centre Cultural Joana Raspall, fins les 10 del matí, i a Avinyonet del Penedès avui hi haurà servei de deixalleria mòbil a les Gunyoles, més en concret a la plaça de l'Era de la Roca, fins la 1 del migdia.
De la resta de municipis de l'Alt Penedès ens en parla el Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Dimecres, l'Ajuntament de la Gornal organitza una trobada oberta per conèixer de prop, resoldre dubtes i descobrir els serveis socials que hi ha a l'abast de la ciutadania. Serà al Centre Cívic de Clariana a les 10 del matí. A Olèrdola es farà una nova passejada per a la gent gran a 100 cap al 100. La sortida començarà a Moja a 2:15 i l'arribada serà a Sant Miquel, fent un recorregut total de 8,6 quilòmetres. Hi haurà un servei de recollida d'autobús al carrer Fontellada de Sant Pere Molanta i davant de l'Ajuntament a Sant Miquel a partir de les 9. La sala polivalent de Pontons acollirà un taller per aprendre a fer detergent a les 10 del matí. I a Castellet i la Gornal, el bibliobús farà parada al Centre Cívic de les Masuques, al carrer Major, de 3:45 fins a 4:45, i de 5 a 7:45 parada a la Gornal al carrer Rosselló. A 4:45, a la pista del Centre Cultural i Lúdic de la Valentina, de les Cabanyes, l'alumnat de tercer i quart de l'escola La Cabana oferirà una demostració del projecte Saxon Bo, una iniciativa comunitària que integra l'aprenentatge musical dins l'horari lectiu, una mostra del treball col·lectiu amb instruments de vent, oberta a les famílies i a la comunitat educativa. A 5:00, l'Espai Antistiana de Santa Margarida i els Monjos acull un taller gratuït de carnaval adreçat a infants fins a 15 anys. Cal inscripció prèvia fins al 10 de febrer per WhatsApp al 630-489-035. A la mateixa hora, la Biblioteca Neus Català i Pallejada de Sant Martí Sarroca, Moi Aznar s'encarregarà de llegir als més petits Explica'm un circ, a l'hora del conte. I dijous torna el bibliobús a la Gornal, concretament a Sant Marçal, al carrer Montserrat, de 12:45 a 1:00. Els Monjos es prepara per rebre el rei Carnestoltes amb una gran confetinada. A 5:00, davant de l'Ajuntament, es faran tallers infantils i animació de carnaval. I 6:00, arribada del rei Carnestoltes i gran confetinada. Es convida els assistents a anar disfressats. Divendres a 11:00, a la Societat Recreativa Sant Marçalenca de Sant Marçal, s'organitza un taller de manualitats per fer-se una màscara de carnaval. Les inscripcions estaran obertes fins al dijous previ a l'activitat. Dissabte, a les Cabanyes, es farà una visita teatralitzada per a petits i grans que permetrà descobrir totes les curiositats i episodis que amaga el conjunt històric de Sant Valentí d'una forma divertida i interactiva. Serà de 12:00 a 1:00 al conjunt històric de Sant Valentí. A 11:15 de la nit, la Societat La Margarida i de Santa Margarida i els Monjos serà l'escenari del ball de carnaval a càrrec del grup Moonstar. L'entrada serà gratuïta per totes les disfresses de cos sencer i a més es farà un concurs amb premis a les 3 millors disfresses, individuals, parelles i grups de 4 o més persones amb el mateix motiu. Diumenge, els carrers dels Monjos s'ompliran amb la gran rua de comparses i carrosses de carnaval. La concentració de carrosses serà a 11:45. La rua s'iniciarà a 12:00 pel carrer de Veuria Aurelia Campany en direcció a l'avinguda Cal Rubió. Passarà pel carrer d'Eugeni d'Ors, al carrer de la Núria i per l'avinguda de Catalunya, fins a arribar al punt d'informació del mercat. En cas de pluja, la rua es durà a terme el diumenge 22 de febrer a 11:00. A les Cabanyes s'inicia la festa major petita de Sant Valentí amb un esmorzar popular a 10:15 a la pista del Centre Cultural i Lúdic La Valentina. De 10:00 a 1:00, a plaça de Cal Mateu, arriba una nova edició de la cursa popular de Sant Valentí, una prova curta i accessible per gaudir de l'esport amb recorregut de 3 km per circuit urbà. I a 12:00 se celebrarà la missa solemne en honor de Sant Valentí, patró de les Cabanyes. Serà l'església parroquial i comptarà amb la participació de la coral Albada. Tot seguit, tindran lloc l'ofrena, la foto grupal amb la imatge i el cant dels goigs de Sant Valentí. I després de la missa solemne comença la cercavila, amb sortida a l'església parroquial i arribada al conjunt arquitectònic de Sant Valentí. Al cercavila actuarà l'agrupació de balls populars de les Cabanyes, dracs, diables, panderetes, patufet i gegants. I a l'arribada, vermut popular per a tothom. I a 6:00, a la Societat La Margaridoia, carnaval infantil i xocolatada. A més, hi haurà l'espectacle d'animació Rebombori a càrrec de Bilibidom.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens presenta la setmana dia a dia i municipi a municipi del Baix Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest dimecres començarà el Clic Rural, el programa de formació digital de la Diputació de Tarragona. Seran dues sessions, una tindrà lloc aquest dimecres i l'altra el següent, de 9:00 a 1:00, aquí a Sant Jaume dels Domenys, a la Casa de Cultura. Pel que fa a aquest dimecres, també, es podrà crear la vostra pròpia màscara de carnaval. Serà a l'Espai Jove, de 4:00 a 7:00 de la tarda, i està dirigit a joves d'entre 12 i 25 anys. Pel que fa a dissabte, dia 14, a partir de les 9 de la nit, al Bar Papagallo Grill es podrà gaudir d'aquest Sant Valentí en pijama, el carnaval de l'amor. Parelles, amics, solters, en pijama amb un toc carnavalesc, amb música, ball i diversió, i jocs i concurs al pijama més original. Pel que fa a diumenge, a la Societat Cultural i Recreativa hi haurà calçotada. I també el diumenge, a 2:00, dinar de Carnestoltes a la Societat del Papiolet, tot seguit actuació de DJ Manel, i a 6:00 de la tarda activitats infantils, música i xocolatada. Margem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que al centre aquest diumenge tindrà lloc el Carnaval Infantil Lurretic. Continuem a Banyeres del Penedès, ja que aquest dijous a 6:45 de la tarda es presentarà a la Societat Banyeres anys 70, segona part, la projecció de pel·lícules filmades a Banyeres als anys 70. Són imatges cedides per la família Ràfols Brassó, família Ribosa i família Ràfols Vilanova. I a continuació, a 7:45, tornaran a passar la primera part. El diumenge tindrà lloc la cinquena hivernal de resistència BTT, que s'havia d'haver fet el dia 18 de gener, però a causa del mal temps s'ha posposat fins aquest diumenge. Margem ara cap a l'Arbós. Aquest divendres, a 10:45 del matí, rua infantil, alumnat de l'Escola Bressol Municipal Minyons de l'Arbós amb l'acompanyament del rei Carnestoltes. Pel que fa a diumenge, a 12:00 del matí, la rua de Carnaval amb l'acompanyament del rei Carnestoltes. Margem ara cap a Santa Oliva, on aquest dimecres hi haurà la banca mòbil. El dijous, a 6:45, al Centre Cívic de Sant Jordi, festa i ball de Carnaval. I el diumenge, dia 15, a 6:45, al local cultural Carnaval Infantil. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè demà hi haurà aquesta activitat que organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès, que és crear la teva pròpia màscara de Carnaval. Serà al Centre Municipal de Cultura de 4:00 a 7:00 de la tarda a la Cova Jove. Marxem ara al Vendrell. Començarem aquest dijous amb el Carnaval de Capital. A la plaça Vella, el Carnaval Infantil, a 6:45 de la tarda, després hi haurà xocolatada i concert amb el grup Ricus. Continuarà i acabaran amb el discurs del rei Carnestoltes. Pel que fa a divendres, a 7:45 de la tarda, presentació dels participants de la Rua de Carnaval pels carrers de la vila. A les 11:00 de la nit, al carrer Colom, al Ferrestoltes. El dissabte, al Ferrestolteta, ball i concurs de disfresses, festa de Carnaval i temps de disbauxa, sopar i ball de Carnaval. Diumenge, gaudiu del Carnaval Infantil i el dilluns podreu portar el vostre sopar, però us ho ampliarem més abastament a l'agenda al detall de dijous. Divendres, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Comarruga. I diumenge, a les 12:00, el concert Cor Sant Catherine Singers actuarà al Museu Déu. Margem ara cap a Calafell, on també aquest cap de setmana s'endinsen al Carnaval. Pel que fa al divendres, al Calafell Poble, a la plaça Catalunya, xocó de l'atada infantil i espectacle d'inici del Carnaval Xuriguer de Calafell a les 5:00 de la tarda. I a les 7:00, rua de Carnaval de Calafell Poble. El dissabte, a les 12:00, rua de Carnaval de Segur de Calafell. I a les 10:00 de la nit, rua de Carnaval de Platja de Calafell. Pel que fa al diumenge, serà a 6:45 de la tarda, quan començarà la rua de Carnaval de la Platja de Calafell. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que divendres hi haurà la visita dels Reis del Carnaval durant tot el dia, que faran visita als centres escolars del municipi. El dissabte, al matí, exposició de carrosses. I a les 6:00, gran rua de Carnaval. I el diumenge, a les 10:00 de la nit, batalla de còrios al pavelló Els Joncs.
I els últims 5 minuts seran per Ràdio Vilafranca, on el Josep Maria Soler ens explicarà com anirà la setmana. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Una setmana també marcada pels actes de Carnaval a Vilafranca del Penedès, però abans altres aspectes, molts d'ells també de caràcter cultural, podríem dir, aquesta setmana, que volíem destacar-vos. El primer, avui, és una singularitat que ofereix el cinema Kubrick un cop de tant en tant la possibilitat de veure ballet o òpera en directe, amb pantalla gran i amb gran qualitat d'àudio. I en aquest cas és avui, com dèiem, a 9:15 del vespre, que dins del cinema Kubrick podem assistir al ballet en directe des del Royal Opera House de Londres, inspirat en les obres i escrits que desafien el gènere de Virginia Woolf. Així doncs, un espectacle que es durà a terme avui a la Royal Opera House de Londres i que podem veure també des de Vilafranca amb aquesta projecció, com dèiem, d'alta qualitat al cinema Kubrick a partir 9:15 del vespre. A Vilafranca disposem de 3 patrons. Sant Fèlix potser és el més conegut per la Festa Major, Sant Raimon de Penyafort, perquè és un sant local, podríem dir, i també hi ha el patronatge de Sant Jocund. Aquest queda una mica més amagat, però s'organitzen des de fa ja alguns anys actes en record també del seu patronatge. I seran aquesta setmana, concretament. Hi haurà dues conferències al voltant, doncs, de Sant Jocund 2026. Una primera conferència, 200 anys d'un bisbe nacionalista, Josep Morgades i Gili, a càrrec de Joan Soler Bordes, que tindrà lloc aquest dimecres a 6:45 de la tarda a la sala parroquial mossèn Vinyeta. I a la mateixa sala, l'endemà, el dijous, hi ha una altra conferència, en aquest cas, 1.700 anys del Concili de Nicea, origen del credo, ja a càrrec de Daniel Sancho París, i en aquest cas tindrà lloc a 6:45 de la tarda, també, com dèiem, a la sala parroquial mossèn Vinyeta de Vilafranca. Passem ja al dijous, dia destacat perquè és l'inici dels actes de Carnaval, però abans també hem de comentar-vos que hi haurà la presentació del Pla d'Accions 2026 del Consorci de Promoció Turística del Penedès, que tindrà lloc al Vinceum de Vilafranca. En l'acte, doncs, es presentarà el Pla d'Accions del Consorci de Promoció Turística del Penedès, hi haurà, doncs, una recepció dels assistents i també després es donarà a conèixer el detall d'aquesta proposta que abasta i abarca, doncs, el Penedès en el seu gran espectre. I anem, finalment, doncs, a recollir també els actes previstos per Carnaval a Vilafranca aquesta setmana. També n'hi haurà la setmana vinent. Recordeu que a Vilafranca tenim el costum d'un cop mort i enterrat el rei Carnestoltes, el ressuscitem i fem carnaval, fem la rua, però això serà la setmana que ve. Aquest any, el Carnaval 2026, compta amb l'eslògan «Au que vola a la cassola», com diria la iaia. És l'eslògan del Carnaval d'aquest any a Vilafranca del Penedès. I, entre d'altres, doncs, hem de recordar que se celebra l'arribada del rei Carnestoltes aquest proper dijous. A partir de 6:45 de la tarda arribarà aquest any, cada any arriba una plaça, una zona diferent, arribarà al Parc de Sant Julià. I des del Parc de Sant Julià s'adreçarà cap a la plaça de la Vila, com és costum, aquesta arribada del rei Carnestoltes, 23è i primer de Vilafranca, amb tota la seva cort. El seguici s'adreçarà cap a la plaça de la Vila i passarà per la plaça de l'Era Enrejolada, Hermenegild Clascar, Rambla de Sant Francesc, carrer de la Palma, carrer de Sant Joan i plaça de la Vila, tot plegat amb l'acompanyament musical de la xaranga Van Sonats. Així, doncs, començarà d'aquesta manera el Carnaval de Vilafranca, que oferirà també alguns actes durant la setmana a destacar. Per exemple, el mateix dijous, ja a la nit, a partir de les 10, i al Teatre Cal Bolet, un clàssic serà el Carnaval, el concurs de curtmetratges relacionats amb el Carnaval a Vilafranca del Penedès. Organitza la Comissió del Carnaval en col·laboració del Cine Club Vilafranca i un seguit d'entitats que ofereixen els productes per als premis. La gala de projecció dels curtmetratges participants es farà, com dèiem, a partir de les 10 de la nit del dijous i després es procedirà a la votació i el lliurament dels premis. I després ja ens anem cap al cap de setmana. Hi ha diferents activitats vinculades al Carnaval, però a destacar especialment les que tenen a veure amb el públic més petit, el Carnaval infantil, que tindrà lloc dissabte a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la sorollosa despertada del rei Carnestoltes i després la cercavila, que es farà com és habitual. I també el mateix dissabte, una hora més tard, a les 6 de la tarda, hi haurà activitat de Carnaval infantil dins del casal de Vilafranca.
Gràcies. I bona setmana.
Igualment.
Us deixem tot seguit amb el flash, aquest primer flash, per saber com arrenca aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès i seguim després amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Trànsit reobre els tres carrils de l'AP7 en sentit sud entre Martorell i Gelida. L'AP7 ha quedat totalment reoberta a la circulació en sentit sud. El seu pas per Martorell i Gelida aquest dilluns des de la matinada. La reobertura completa ha estat possible després que hagin finalitzat els treballs d'emergència i estabilització del talús afectat per les conseqüències del temporal i de l'accident ferroviari ocorregut a la zona fa unes setmanes. Aquesta reobertura permet recuperar la plena capacitat de circulació amb garanties de seguretat viària. Pel que fa a les vies alternatives, aquesta pròxima matinada tornaran a estar operatius els peatges de la C32. Durant aquest matí, la P7, en aquest tram sud entre Martorell i Gelida, no ha comptabilitzat cap incidència destacada. L'Ajuntament d'Olèrdola i els Mossos d'Esquadra reforcen el seu treball conjunt. L'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Pardo, i el cap dels agents municipals, Alfons Inglés, mantenien dijous una reunió de treball amb el cap de l'àrea bàsica policial de l'Alt Penedès dels Mossos d'Esquadra, Pere Plaça, i amb el cap de Seguretat Ciutadana de l'àrea, David Fernández. La reunió s'inscriu dins les trobades que els Mossos mantenen amb els ajuntaments dels 27 municipis de l'Alt Penedès per tractar com millorar la seguretat. En el cas d'Olèrdola també va permetre constatar que les dades delinqüencials registrades al municipi, facilitades pels Mossos d'Esquadra, registren una tendència a la baixa perquè la xifra de l'any 2025 és inferior a la de l'any anterior. El cap de l'àrea bàsica, Pere Plaça, així ho assenyalava i reconeixia que Olèrdola és un municipi que aposta per la seguretat amb eines que els hi són útils, com els agents municipals i les càmeres lectores de matrícules. Detenen per desobediència greu la dona que vivia en una parada de bus de Calafell. La dona que des de feia mesos vivia en una parada de bus de Calafell va ser detinguda el passat divendres al matí per agents de la policia municipal. Segons ha informat l'Ajuntament, agents de la policia li van voler notificar una infracció administrativa per ocupar de forma il·legal la via pública. La dona es va enfrontar als agents i aquests la van acabar detenint per resistència i desobediència greu. Amb aquest motiu ha estat posada a disposició judicial. Fonts municipals han apuntat que ja s'han iniciat els tràmits perquè pugui ser atesa a l'Institut Pere Mata de Reus. La dona feia molts mesos que vivia en aquesta marquesina de la carretera de l'estació i havia rebutjat cap ajut dels serveis socials i les ofertes d'anar a un allotjament municipal durant les nits de més fred. Alguns ciutadans havien mostrat el seu malestar pel fet que la seva presència impedia la utilització de la parada de bus. La marquesina en qüestió ha estat precintada fins que es faci una neteja a fons. I aquesta setmana acaba el termini per presentar propostes als pressupostos participatius de Vilafranca. Fins al 15 de febrer, tothom qui ho vulgui pot presentar propostes per millorar els equipaments o l'espai públic de Vilafranca dins la primera convocatòria dels pressupostos participatius. Les propostes s'han de fer mitjançant la plataforma Participa 311, on els usuaris s'han de registrar per posteriorment enviar les seves idees, que han de tenir un pressupost màxim de 48.000 euros amb IVA inclòs. Cada ciutadà pot presentar un màxim de 3 propostes i, a hores d'ara, ja se n'han presentat al voltant d'una quarantena. Dins l'àmbit d'espai públic es poden incloure propostes de millora com bancs, enllumenat, àrees de joc, fonts, entre d'altres, mentre que dins els equipaments es poden proposar aspectes com l'eficiència energètica, l'adequació o el mobiliari. Aquesta primera convocatòria compta amb una partida de 155.000 euros.
Penedès en xarxa. Els esports.
Obrim els esports del dilluns i ho fem parlant en primer lloc de l'hoquei patins i més en concret de la contundent victòria del Noia per 7-2 davant el Cerdanyola. Per saber-ne més detalls d'aquest i de la resta de partits dels nostres equips aquest cap de setmana, connectem amb el nostre company, el Miquel Cuenca.
El Noia Freixenet va superar aquest diumenge amb autoritat el Cerdanyola per 7-2 en la jornada 17 de l'Hockey Lliga, encadenant així la tercera victòria consecutiva, la millor ratxa de la temporada. Els cavistes van dominar el partit des del primer minut i es van avançar ben aviat amb un gol del capità Aleix Esteller. Malgrat l'empat visitant, abans del descans, el conjunt de Sant Sadurní va reaccionar amb determinació i amb gols de Xavi Aragonès i David Gelmà va arribar a la mitja part a l'equip amb un avantatge de 3-1. A la represa, el Noia va sortir decidit a sentenciar el duel i ho va fer ràpidament amb dos gols més de Xavi Aragonès, que va completar un partit brillant amb 4 dianes. Aragonès es col·loca ara com a líder en la classificació de golejadors de l'Hockey Lliga. El domini local va ser clar durant tota la segona part i Jan Cortielles també es va afegir a la festa golejadora tancant i sentenciant el partit amb el 7-2 final. El partit va servir a més per veure el debut del porter de la casa, Martí Salvador. Amb aquest triomf, els de Carlos Cortijo es mantenen en sisena posició a 3 punts del Reus Deportiu. Precisament, escoltem ara l'entrenador Carlos Cortijo i també el golejador del partit, Xavi Aragonès.
Estic molt content i molt orgullós del meu equip. Han hecho un trabajo excepcional, han hecho un partido muy completo. Y bueno, el tema del acierto goleador al final está muy relacionado con la confianza individual del jugador y el mérito es de ellos. Nosotros desde fuera pues tácticamente les ayudamos para que se generen ocasiones y bueno, la verdad que tenemos jugadores con mucho talento y bueno, ahora están en un momento dulce. Esperemos que se pueda continuar hasta el final de la temporada.
L'equip està en un moment dolç, veiem la porteria gran, crec que estem tots els jugadors amb molta confiança i això es nota també amb els gols, però també com juguem. L'equip està sumant i està creixent com un grup ben consolidat. Ara ens venen reptes importants en unes setmanes que volem preparar bé i crec que això ens ajudarà a estar a dalt.
El pròxim compromís serà dissabte que ve a la Comunitat de Madrid a la pista de l'Hockey Ribes. Avui a la tarda tindrà lloc el sorteig dels duels de la Copa del Rei que es disputarà aquest proper mes de març, concretament a Sant Sadurní. Un dels equips que disputarà la Copa del Rei serà precisament el Calafell, que aquest cap de setmana va aconseguir el bitllet per la Final Four de la Europe Cup en empatar 2-2 davant el Braga, Portugal, a la tornada dels quarts de final i gràcies al global favorable de 2-3, gràcies al triomf aconseguit al partit d'anada al Joan Ortoll per 1-0. La crònica ens l'acosta des de Domenys Ràdio la nostra companya, Lourdes Meronya.
Bon dia, doncs. El Calafell va assajar el seu bitllet per a la Final Four de la BC Cup després d'arrencar un valuós empat de 2-2 en la pista del Braga. Un resultat que, unit a l'1-0 de l'anada, li permet avançar amb un 3-2 global treballat, sofert i molt celebrat, fruit d'una eliminatòria vibrant. El Braga va sortir decidit a remuntar i va trobar premi en el minut 12, quan Santos va obrir el marcador i va retornar la igualtat a l'eliminatòria. El Calafell va saber resistir i créixer amb el pas dels minuts. En el minut 23, Marimon va aprofitar una acció ofensiva per assignar l'1-1, un gol clau per als interessos visitants. La reacció portuguesa va ser immediata i va tornar a portar la signatura de Santos, que en el minut 25 va anotar el 2-1 i va mantenir el suspens. No obstant això, el Calafell va igualar la trobada en el minut 30 per mitjà de Jero García, amb un gol decisiu. En el tram final, el conjunt català va defensar amb ordre i sant freda i va aconseguir una passada històrica a la Final Four. Escoltem ara les declaracions que ens feia el Guillem Cabestany i l'Aleix Marimon.
Evidentment que estem molt contents, hem passat a l'eliminatòria amb un rival complicadíssim i jugarem una Final Four que ens ve molt de gust, que és, penso que segurament l'opció potser una mica més que costa menys aconseguir un títol, el camí més fàcil per aconseguir un títol, tot i la dificultat de qualsevol dels rivals que hi haurà a la Final Four. Si mirem una mica més fredament, penso que no hem fet el nostre millor partit, però aquesta pista i aquest rival era molt complicat. Per experiència, aquesta pista a Braga no és fàcil guanyar i el Braga està fent una molt bona temporada. Ha sigut un partit igualadíssim. Si haguéssim passat ells, no hagués sigut injust. Hem passat nosaltres per un puntet més d'encert, per les boles parades del partit d'anada i una bola parada avui en joc que durant la temporada no ens estan no estem tenint sort durant la Lliga, i en canvi aquí doncs, ens donen l'eliminatòria i bé, per tant contents a celebrar-ho breument i ràpidament ja tornar a connectar, perquè tenim una setmana dura de dos partits que volem continuar donant continuïtat al nivell i a les victòries que estem aconseguint, els bons resultats.
Bueno, ha sigut partit dur, pista complicada. Sabíem que veníem amb una pista que aquí estan jugant bé, estan traient bons resultats a la Lliga Portuguesa, no? Penso que hem estat una mica malament, sobretot a la primera part, amb temes d'intensitat i de bon joc. Però bueno, ha sigut un partit totalment diferent. Allà ens esperaven bastant a la seva pista, avui ens han vingut a pressionar. Al final hem sabut patir, hem tret un bon resultat i contents per anar a la Final Four, que bueno, seguim vius a totes les competicions i això al final és el més important.
El pròxim partit de la Europe Cup serà el 18 d'abril, encara pendents de saber on...
El que la feia amb aquest partit europeu no va disputar partit de Lliga. Aquest cap de setmana ho farà, aquest dimecres, a la pista del Sant Just.
I així és, el que la feia aquesta setmana jugarà dos partits. Per una banda, aquest dimecres, 11 de febrer, a les 9 de la nit, en la 17a jornada visitarà la pista del Sant Just, que es troba ara mateix 13 a la taula classificatòria amb només 11 punts. Per altra banda, dissabte vinent, 14 de febrer, a 8:15 de la tarda i en la 18a jornada, el Calafell rebrà la visita de l'Hockey Club Liceo. Ara mateix, el Calafell es troba quart a la taula classificatòria amb 33 punts.
El Patí Vilafranca descansava aquest cap de setmana, però dissabte el Patí Vilafranca femení rebia el Vilanova a casa en una de les cites més destacades de Nacional Catalana Femenina. El partit es va saldar amb empat, que ara ens recull i ens explica l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, doncs així és, un interessant i emocionant derbi el que es va viure aquest dissabte a la poliesportiva entre Patí Vilafranca i Patí Vilanova. Empat a dos, un duel que va tenir de tot, de fet, oportunitats pels dos equips per poder ampliar la renda, especialment el Vilafranca, que marxava al descans guanyant per 1-0, però va disposar de clares oportunitats a bola aturada per poder ampliar el marcador, però no va ser així, no va trobar l'encert. Tot i això, al segon temps afegia un segon gol, obra de Regina Flix, a l'1-0 que aconseguia el primer temps Paola Vázquez. Una renda de dos gols que ràpidament el Vilanova aconseguiria neutralitzar. Dos minuts després, Maria Córdoba feia el 2-1 i en la recta final una acció que va desconcertar l'equip vilafranquí, una acció de falta que no van assenyalar els àrbitres i que acabava amb el gol de l'empat a dos de Maria Córdoba, que completava el seu doblet. Disposava d'una directa Regina Flix en els últims instants per poder donar la victòria, però no va poder ser. Es repartien els punts els dos equips i al final l'entrenador del Vilafranca, Àlex Batlle, analitzava així l'empat del seu equip.
Un partit doncs, que ha acabat igualant el Vilanova, no obstant això, molt intens, molta intensitat, fins i tot hi ha hagut alguna expulsió, moltes jugades, faltes directes, penals, solta, partit molt intens, primer balanç del partit, Àlex.
Bueno, el balanç del partit, sabíem que es trobaria en un partit així, que el Vilanova vindria amb tot, amb agressivitat, i és un partit que és més que un partit, no normal, sabíem el que es trobaríem, i bueno, crec que es mereixíem guanyar, l'última falta, bueno, ja ho heu vist vosaltres. Crec que hem treballat per fer el 2-1 a favor, però bueno, ha anat com ha anat.
Ha sigut un segon gol estrany, no? Semblava que havia assenyalat falta, hi ha hagut incertesa i ha aprofitat el Vilanova.
Sí, pensàvem que havia pitat falta i llavors elles han seguit i bueno, ha donat el gol. I el gol d'elles el primer també, un gol així una mica... Tot ho diguéssim, que no hem estat atentes, però bueno, crec que hem fet un gran partit. però ja ens mereixíem els 3 punts, però bueno, qüestió és puntuar.
Mitja taula, Àlex, en aquests moments, no? Suposo que mirant també un possible playoff encara, perquè hi ha molts equips filials, no? Veiem amb aquesta taula classificatòria, podríem anar restant, i el Vilafranca, tot i estar a mitja taula, tindria opcions fins i tot.
Correcte, nosaltres des de la primera jornada de Lliga que no ens sortim mai de les quatre del playoff, així que això és admirat de les jugadores, que encara que anem vuitenes o novenes, ara no ho sé, mai han deixat d'estar les quatre del playoff, que és l'objectiu, arribar al playoff, i al final hem puntuat, que teníem que puntuar.
Com has vist una mica el partit d'algunes jugadores, la Regina doncs, ha marcat també un gol i en porta 7 o 8, vull dir, una mica jugadores destacades del partit.
Sí, la Iana Barreto, com sempre, ho ha fet molt bé, la Regina, que gran experiència que ens dona de saber portar a l'equip i bueno, jo crec que totes les que han estat avui a la pista, l'Abril, la Figuer, totes han fet el seu granet de sorra i totes han fet un gran partit.
Som a mes de febrer, ja portem un recorregut de temporada, queda encara fins al mes de maig, més o menys. Una mica de balanç, no? Comentaves que esteu treballant, no sortit gairebé de les posicions de play-off. Com veus l'equip, doncs, animat per acabar fins al final de temporada, Àlex?
Sí, és una lliga que costa molt, que és molt difícil. Sí que és cert que vam començar molt bé, no sé si per bé o malament, perquè a vegades comences tan bé que d'allò. Però bueno, l'equip està animat, l'equip vol l'objectiu i l'equip vol fer història i entrar per primer cop a la història el Vilafranca amb un playoff. A partir d'aquí ja ho intentarem fins al final.
Les jugadores animades, suposo, amb aquest objectiu, no, també?
Sí, les jugadores estan molt animades, perquè és el que volen és això, de ficar Vilafranca al mapa i que se'n senti parlar del Vilafranca i l'objectiu, encara que sigui quartes, arribar al playoff, que costarà moltíssim, però ja veieu que estem lluitant fins l'últim segon.
Doncs empat del patí Vilafranca, que segueix lluitant per aquestes posicions de play-off d'ascens a l'Hockey Lliga, un objectiu que tenen ben a prop ara mateix i encara mitja lliga per davant. El proper partit serà aquest proper cap de setmana. Les vilafranquines es desplaçaran a la pista del Caldes, actual cinquè classificat amb 35 punts. El Vilafranca es queda novè amb 27.
Quan el futbol, Eric, en la 18a jornada de Lliga Elite, el Vilafranca guanyava el Valls.
Doncs sí, en el futbol encara millors notícies, i és que el Vilafranca ha fet el 9 de 9. 3 victòries en els últims 3 partits, i a més en aquesta sèrie de 4 consecutius al municipal ha sumat 10 punts de 12 possibles. Una ratxa que seguia endavant amb el triomf per 2-0 contra el Valls, un partit que es definia en els instants finals, al minut 71, amb un golaç espectacular de Nil Castell, un xut des de la frontal que entrava per tot l'escaire, impossible pel porter. I a les acaballes, acció pel Valls, enviant una pilota al travesser, i en aquesta mateixa jugada, a la contra, el Vilafranca trobava el segon gol, passada d'Ernest Forgas a dins de l'àrea, i el punt de penal transformava Abde, el nou fitxatge de l'equip, per fer el 2-0 definitiu. 3 punts per l'equip d'Ivan Moreno, que analitzava així el triomf de l'equip.
Com ho has viscut i aquestes sensacions després d'un triomf tan important?
Bones sensacions. Jo crec que l'equip ha fet un bon partit contra un molt bon rival. Contra un bon rival, que tot i que tenia alguna baixa, tenen un bon entrenador i et plantegen coses difícils. I hem entrat molt bé al partit, hem tingut alguna ocasió molt clara que no hem aprofitat. Ells sempre han tingut un moment de domini, nosaltres els hem convidat a fer-nos un gol, que és el que parlem sempre, no? Hem d'intentar minimitzar, no? Que el rival hagi de suar per fer-nos un gol i no es l'ha fet doncs, de casualitat. No? I després jo crec que la segona part també hem tingut una mica el control de partit, hem tingut les idees molt clares i hem generat, crec, suficients ocasions com per no haver de patir i fer el gol just després d'un que ells han tingut al pal, saps? O sigui, podria haver marxat aquí amb 1-1 i al final marxar un 2-0, que tenim el gol average a favor, que també és important i ho hem de mirar tot. Bueno, els nanos es mereixen, no, una alegria com aquesta, no ens podem confondre, que és molt important, no ens podem confondre, però me n'alegro per ells també, que ho han passat molt malament.
Quin és el missatge al descans amb empat a 0 després d'haver fallat ocasions clares, com deies? El partit encara estava obert i no sé què li ha passat a Barrantes pel canvi, si ha sigut decisió tècnica o per molèsties.
Bueno, a Barrantes te donaria massa informació. No, és una decisió meva en funció de l'àrbitre, que també que el tenia assenyalat una mica i no volia arriscar que el poguessin expulsar, saps? Llavors, en aquest sentit, el nano estava... que això és no, que jo no he dit això, tal, i no sé què. Escolta, mira, no passa res, entra un altre company i així tots anem a anar aprenent de tot, però l'entrada de l'Ernest també ha entrat molt bé en el partit, que arrossegava alguna molèstia dels entrenaments del dijous, però per això és important, no?, que miri cap endarrere, i avui em sembla, si no m'equivoco, que he esgotat els 7 canvis, no? Bueno, doncs això és molt important, tant pels que estan a dins com els que estan a fora, pel vestidor, que tothom vegi que hi ha la possibilitat, no?, de poder entrar, i crec que porto, no sé, dels partits, i encara crec que no he repetit cap alineació, doncs, bueno, són aspectes que ells han de veure per saber que en algun moment tindran l'oportunitat i han d'estar preparats.
Ara, aturada d'una setmana sense Lliga, pel Carnaval, en aquesta dinàmica positiva, amb alegria ho viurà l'equip del Vilafranca, que tanca aquest moment de la Lliga en 8a posició, amb 23 punts, es situa a només 2 de la promoció d'ascens i deixa les 4 últimes, les de descens a Primera Catalana, amb un avantatge de 3 punts. Per tant, gran moment de forma ara pel Vilafranca, gran moment de resultats, que veurem si després de l'aturada d'aquesta setmana pot seguir amb un partit important, visitant l'actual líder, la Pobla de Mafumet. Serà el dia 22 a les 12 del migdia.
Destaquem també el derbi de bàsquet a Primera Catalana amb el Montjuïc Casal.
Doncs sí, i en aquest cas, victòria vilafranquina per només un punt, 75-76, un partit que va estar a l'alçada del que és un derbi, amb alternances al marcador al llarg dels 40 minuts i que no es va acabar de definir tampoc fins als instants finals, en què els casalistes es van acabar emportant aquest nou triomf per 75-76. Va lluitar fins al final els monjos, que segueixen en situació delicada, però no va poder ser. Anem a escoltar a l'entrenador casalista, Jordi Balsac.
Bé, Jordi, avui podríem dir que autèntic derbi, partidàs, i al final el teu equip se l'ha pogut endur, però s'ha hagut de suar, eh?
Sí, els derbis és el que té això, que són molt igualats. La classificació aquí passa en un segon pla i en moments es torna que no controles les emocions, i llavors has d'intentar jugar coses molt senzilles i intentar trobar avantatges. I amb aquest partit que ha sigut, que semblava que el teníem, ens hem vingut a baix al tercer període, però bueno, hem sigut capaços de base de defensar, de treure'l.
Tu ho deies, heu sortit bé, agafant rendes de 10-12 punts, però el tercer quart dels monjos ha sigut espectacular, us ha tornat la moneda, i això potser us ha condicionat una mica, no?, la sortida del descans.
Sí. A la represa hem sortit una miqueta fluixos, una mica freds, ells els hem deixat entrar al partit, jo diria que més de mèrit nostre, perquè no hem estat bé a darrere, ens han anotat cistelles fàcils, el Serramià hi ha hagut un moment que s'ha fet l'amo del partit, ens estava anotant fàcil i allà ens ha costat molt. Després amb atac no ens estàvem trobant bones opcions i ens ha costat. Però bueno, molt bé amb l'actitud dels jugadors i amb les defenses finals.
Al final s'ha hagut de decidir per un punt, sí. I amb alguna jugada allò que dèiem, aquest xiuraran els àrbitres, no?
Sí. Ha pogut passar tot al final. Havíem d'haver estat una miqueta abans trencar-lo, no hem aconseguit trencar-lo, i llavors hem anat a aquest cara o creu final i per sort ens ha sortit cara per nosaltres.
Bé, igual que la setmana passada, cara o creu, us va sortir bé després de dues pròrrogues, home, això us dona una mica de volanda per pujar, no?
Sí, i tant. Veníem també d'abans d'aquest partit de la setmana passada, ja de dues derrotes, sobretot a casa, que ens van fer molt de mal, de Morell perdre l'últim segon, després a Molesa també perdre una jugada final amb un saque de fons, que també no vam saber defensar, i ja veníem moralment, que això, aquests finals de partit ja no, ens costaven, però bueno, la setmana passada el que vam aconseguir d'aixecar el partit amb dues pròrrogues va ser una bona base de moral per ja intentar afrontar millor aquests finals de partit.
I anem amb l'entrenador dels monjos, Manel Ruiz.
Vinga, doncs, amb el Manel Ruiz, després d'aquesta derrota del teu equip, Manel, un equip, els monjos, que avui ha lluitat fins a l'extremunació, ha fet una gran defensa, hem destacat la defensa que ha fet el teu equip. La llàstima és que al final, tot plegat, no serveix per res.
Sí, bueno, durant tota la temporada crec que hem competit tots els partits. L'únic rival que ens té una mica la mesura presa de la temporada passada quan vam pujar com aquest és el Reus, que són els dos partits que hem perdut de més punts. La resta els hem competit tots. Avui crec que hem fet una bona feina, però al cap i a la fi últimament no tenim la sort de cara de que els últims quarts no, no tanquem els partits. Avui sí que és veritat que hem sigut nosaltres els que hem recuperat, però bueno, no queda un altre que seguir.
Els dos primers quarts el Casal mantenia aquests 10-12 punts, però heu sortit del descans amb una molt bona dinàmica, us heu posat per davant un bon tercer quart, no, Manel?
Sí, és el que hem parlat al vestuari. Al cap i a la fi havíem de sortir molt concentrats. Si no sortíem concentrats en el tercer quart, segurament ells podien haver trencat el partit. Hem sortit molt posats, hem agafat avantatge. Sí que poder, quan hem agafat aquests primers 5 punts d'avantatge, no hem acabat d'estirar una mica, també per les rotacions i pel cansanci. I, bueno, al final és un partit que s'ha decidit a cara o creu, ens ha tornat a tocar creu i...
Dèiem al Serramià que avui està molt entonat, ha fet la quarta falta, l'ha assegut. Dèiem, el Manel no el posa encara, no el posa encara, l'has aguantat, no sé si massa o ja era això.
Avui sabíem que era un partit perfecte pel Gerard, perquè al cap i a la fi ells amb la defensa en el bloqueig directe de canvis o quan es quedava amb un dels seus interiors, creiem que el Gerard és molt més ràpid, hem aprofitat això. Crec que ell ha entès molt bé el que havia de fer, ha fet un molt bon partit i al final sí que és veritat que per la por de fer la cinquena el volíem tenir disponible per als instants finals i l'hem tingut que seure.
I al final l'última jugada, no, Manel? No sé si marxes content de l'arbitratge d'avui.
Jo crec que en molts moments ens ha perjudicat els contactes amb una banda o altra. Sí que és veritat que nosaltres tenim un joc en defensa molt físic. Suposo que aquesta duresa física avui l'han castigada més que altres dies i la seva defensa, que poder no és tan agressiva, l'han deixat permetre més les accions, sobretot a l'hora de finalitzar cap a cistella.
Doncs triomf casalista que afiança la seva presència a la zona mitja alta de la classificació. En canvi, els Monjos segueixen en penúltima posició, situació molt delicada. Van passant les jornades i tot i lluitar, tot i quedar-se ben a prop, l'equip no aconsegueix victòries. Aquest proper cap de setmana segueixen endavant les lligues, tot i el Carnaval. Rara avis en el món del bàsquet.
Gràcies, Eric Guijarro, i que tinguis bona setmana.
Que vagi molt bé.